La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlar de ràdio ja en si mateix és parlar d'un oceà, d'un oceà enorme, d'un infinit llibre d'anècdotes i de formes i de maneres, però és que el món de la ràdio és més ampli que tot això. Quan entrem i encara baixem al punt de les ràdios locals, al punt de les ràdios, quan les ràdios fins i tot eren ràdios pirates, fins i tot no, és que ho eren ràdios que no tenien una legalitat, per dir-ho d'alguna manera, encara estem parlant d'un món màgic, pràcticament, Encara que ho digui jo des d'aquí, doncs no sigui això, però és que ho era així. De fet, parlem de Ràdio Mi Amigo. Joan Peric, guanyador del 6è Premi Jordi Comas de Recerca Local de Castell d'Aro, de Platja d'Aro i Segaró, doncs ha escrit i publicat el llibre Ràdio Mi Amigo, que era precisament una d'aquestes ràdios de les que parlo. Joan, com estàs? Benvingut.
Bé, gràcies. Molt bé. Molt de gust de parlar amb vosaltres.
Parlava de Ràdio Mi Amigo i quan parlem d'aquest aquest màgic món de les ràdios locals, de les ràdios petites, de les ràdios que començaven per ganes de fer ràdio.
Bé, sí, el que passa és que en aquest cas, concretament el de Ràdio Mi Amigo, no era una ràdio petita, estem parlant d'una ràdio que tenia uns 6 milions d'oients a tota Europa. Per tant, estem parlant d'una ràdio que és potser de les emissores que més audiència ha tingut a la història de la ràdio d'Europa.
Parlàvem d'aquell punt de que precisament la legalitat d'aquestes ràdios doncs, feien això, que busquessin aquest tipus de plataformes on poder emetre.
Bé, estem parlant d'un tipus de ràdio, la ràdio offshore, que es feia des de vaixells, que arrenca als anys 50-60 i és un fenomen que es produeix perquè després de la Segona Guerra Mundial els estats d'Europa tenien la ràdio com un tema molt privat, no? Era un tema que li donaven molta importància, creien que la ràdio era un fenomen molta potència i que es tenia que preservar, per tant, no donaven llicències a privats. Per tant, teníem la BBC a Anglaterra, teníem les emissores nacionals a cada país, i per molt que ho intentessin, els empresaris que volien muntar emissores comercials doncs no podien. I d'aquí ve que comencen a haver-hi aquestes emissores que per necessitats legals s'instal·len en vaixells, en aigües internacionals, per evitar aquesta prohibició. No? Una mica és això.
En aquesta ràdio, mi amigo, es va instal·lar a Platja d'Aro durant 4 anys.
Uh-huh.
4 anys. I suposo que va ser doncs, un esdeveniment, tot això.
Doncs sí, al principi no tant, perquè van venir una mica d'estranquis, no? Per dir-ho d'alguna manera. Van venir aquí a Platja d'Aro perquè el propietari d'aquesta emissora tenia un xalet aquí al Masnou, una urbanització que tenim aquí a Platja d'Aro, i ells van fugir de Bèlgica concretament perquè bé, la policia i els jutges doncs, anaven per ells perquè en el 74 es produeix un fenomen que és que Holanda i Bèlgica es posen molt seriosos amb el tema de la pirateria i els amenacen, i de les 8 o 10 emissores que hi havien d'aquest estil, doncs tanquen totes menys aquesta. I aquesta, concretament, continua sola, per això té tanta audiència, i continua uns mesos fins que la pressió judicial és tan alta, a nivell d'amenaces de presó, etc., que fugen de Bèlgica i venen a instal·lar-se aquí a Platja d'Aro. I munten aquí els estudis perquè aquestes emissores funcionaven amb estudis a terra ferma, on gravaven els programes i després els enviaven via pesquers o via vaixells auxiliars en els barcos aquests que estaven en el Mar del Nord.
Per què tenien èxit aquests fenòmens radiofònics? Com per exemple el concurs El amor se cita en Playa de Aro, que va ser un dels concurs famosos de Ràdio Mi Amigo, però que va ser un autèntic esdeveniment.
Sí. Tenien èxit perquè era un tipus de ràdio fresca. Val? Ja hem comentat que els països, els estats, tenien les seves emissores nacionals, que eren, podríem dir, doncs, com una espècie de ràdio nacional d'Espanya, no? Tot parlat, sense gaire música. I els anys 60-70 tots sabem que eren anys d'efervescència musical, no? I neixen els rock, els Beatles, els Rolling Stones, etc. I hi havia molta demanda per part del públic de ràdios musicals, de ràdios més fresques, no? I per això tenen aquest èxit. I a partir d'aquí, doncs, aquestes emissores van estar funcionant molt bé, van tenir molt d'èxit, molta audiència, i el fet de que vinguessin a Platja d'Aro, aquesta gent, a gravar els programes, perquè aquí el que feien era gravar els programes, doncs, bueno, amb combinació o pactant una mica amb les autoritats municipals, van produir doncs, que Platja d'Aro com a destí turístic, la Costa Brava en general com a destí turístic, comencés a sonar molt en aquestes emissores que s'escoltaven, sobretot doncs, al centre d'Europa. No? I un dels fenòmens, entre cometes, que més o més va poder demostrar que tenia efectivitat això, era un concurs que es feia aquí a Platja d'Aro, en el que des dels anys 60 es convidaven a 50 parelles de recent casats a passar una setmana aquí a gastos pagats i tal, i aquí, en aquest concurs, hi podia participar qualsevol parella a qualsevol país d'Europa. Doncs a partir de que Ràdio Mi Amigo va començar a promocionar aquest concurs, doncs la quantitat de gent que va participar doncs es va multiplicar per 10, no? I això va fer que els polítics d'aquella època d'aquí a Platja d'Aro estiguessin molt contents, perquè Platja d'Aro va començar a omplir-se de turistes belgues, holandesos, anglesos, en fi.
I això anava molt bé, clar.
Es va notar que aquesta emissora promocionava Platja d'Aro.
Clar, jo és que t'anava a preguntar això. Estem parlant dels anys 60, que precisament no estàvem en un règim de llibertats. Llavors, clar, sorprèn que una emissora fora del control del règim, doncs fes la seva, no?
Això és una cosa curiosa. Això és una cosa curiosa perquè, efectivament, com dius tu, doncs sembla estrany que una emissora que d'alguna manera perseguida a Europa es pogués acollir aquí a Espanya sense tenir masses problemes. I l'explicació és perquè en aquells anys, estem parlant de l'any 74-75, doncs encara el franquisme era viu i, evidentment, Espanya com a país no havia, era un país que anava una mica per lliure, no? No havia signat tots els tractats internacionals que tractaven d'aquest tema, no? De la pirateria radiofònica, etc. No? Europa sí que havia avançat en aquest camí, doncs es havien posat d'acord els països per controlar aquest fenomen, i en canvi doncs Espanya no havia signat cap tipus de compromís. I per això aquest buit legal, d'alguna manera, va fer que es poguessin establir 4 anys aquí.
4 anys que estan doncs reflexats perfectament en aquest llibre, Ràdio Mi Amigo. Com ha canviat la ràdio des de llavors, eh?
Doncs sí, la veritat és que sí. La veritat és que ara hem tingut la sort, o he tingut la sort, de poder parlar i de poder compartir experiències amb ex-treballadors d'aquesta emissora, perquè per fer aquest llibre doncs he pogut trobar moltíssima gent que havia treballat en aquesta emissora fa 45 anys, i evidentment doncs tot el tema de tècnic no té res a veure amb el que fem servir ara, no?
Mare meva,
aquella gent ara doncs al·lucinen de com puguem treballar amb informàtica, amb la xarxa, etcètera. Vull dir, fins i tot molts d'aquesta gent van poder seguir en directe la presentació del llibre a través d'internet, no? Van fer-ho en directe a través de Facebook, i ells van poder seguir com si estiguessin aquí aquella presentació.
Doncs ja teniu disponible aquest llibre, Ràdio Mi Amigo, una història magnífica. Si t'agrada la ràdio, si ets de Platja d'Aro, doncs encara més, perquè ets pròpia del lloc, però si t'agrada la ràdio és una d'aquelles històries que t'arribarà. Joan Peric, guanya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta, Joan.
Una abraçada, que vagi bé.